És la una.
Cornellà Notícies. Serveis informatius de Ràdio Cornellà.
Bona tarda. L'Ajuntament de Cornellà comença la reforma de la Masia de Can Maragall. En aquest equipament es crearà el Centre d'Interpretació de la Història de la Ciutat i un espai museístic de referència. Les obres tindran una durada aproximada d'un any i es suposarà també una inversió de 2,3 milions d'euros. El futur centre s'ha plantejat com un espai museístic que té per objectiu explicar la història del municipi i el seu patrimoni històric i cultural. També es pretén que serveixi de plataforma i de motor de propostes que ajudin a preservar la memòria històrica de la ciutat i dels seus habitants. A la nostra portada ampliem aquesta informació. Abans, però, hi ha d'altres qüestions que destaquem en titulars. Les escoles Bressol de Cornellà portaran a terme les jornades de portes obertes del 3 al 29 d'abril. Per poder assistir, cal demanar cita prèvia a cada centre. Poden trobar el calendari de portes obertes i els contactes de cada escola a través del web cornellà.cat. L'associació Vides Tras un Ictus ofereix aquest dissabte una xerrada amb les infermeres de rehabilitació Neus Jordan i Alba Molina. La cita serà a 11:15 del matí a la sala Raimon Llor de la Biblioteca Central. Aquesta activitat s'emmarca en un cicle de conferències mensuals que aquesta entitat ofereix amb l'objectiu d'abordar les seqüeles d'un ictus i recaptar fons per a cobrir els tractaments que necessiten els pacients. I l'escriptora cornellanenca Montse Roquet presenta aquesta tarda el seu llibre Caminant Juntes, una novel·la juvenil que parla sobre el feminisme. La cita és avui a les 7 del vespre a la Biblioteca Clara Campoamor de la Fontsanta Fatjó. I ara, després dels titulars, el temps, connectem amb Juan Carlos Piña de l'Agència Estatal de Meteorologia. Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Aquest dilluns a la província de Barcelona s'esperen precipitacions. Al quadrant nord-oriental seran en forma de xàfec, localment fort, amb tempesta i calamarsa. Les temperatures diurnes avui pugen. Podrem arribar a màximes de 17 graus a Rubí, 16 a Manresa i Sabadell, 15 a Barcelona i 14 a Igualada i Vic. Demà dimarts tindrem cels ennuvolats amb boires i boirines matinals a la depressió central i continuaran les precipitacions a la meitat oriental, sent també probables a la resta de la regió. A la depressió central i al prelitoral i litoral sud seran en forma de xàfec localment fort amb tempesta i calamarsa durant la tarda. Les temperatures diurnes, per altra banda, es mantindran sense canvis. Es preveuen màximes de 17 graus a Sabadell i Rubí, 16 a Barcelona i Manresa, 15 a Igualada i 14 a Vic. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. A la direcció, Mireia Navarro. Al control tècnic, Hugo Sánchez, Martí González i Sílvia Serrano. A la producció, Eliana Melgarejo. A la producció, Radax i Locució, qui els parla, Verónica Tomico. Avui és dilluns 24 de març. Comencem el Cornellà Notícies. L'Ajuntament de Cornellà comença la reforma de la Masia de Can Maragall. En aquest equipament es crearà el Centre d'Interpretació de la Història de la Ciutat i un espai museístic de referència. Les obres tindran una durada aproximada d'un any i un pressupost de 2,3 milions d'euros que estan finançats amb el suport de la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana i els fons europeus Next Generation. L'Ajuntament, recordem, va adquirir aquesta masia fa uns anys per un import d'1,7 milions d'euros. Aquest futur centre s'ha plantejat com un espai museístic i que té com a objectiu explicar la història de la ciutat i el seu patrimoni històric i cultural. També es pretén que serveixi de plataforma de propostes que ajudin a preservar la memòria històrica de la ciutat i també dels seus habitants. La superfície total d'actuació supera els 1.300 metres quadrats. D'aquests, gairebé 800 corresponen a les tres plantes de la masia i 550 metres quadrats pertanyen al jardí del seu entorn. El conjunt és un bé cultural d'interès local que s'ha inclòs dins del catàleg de protecció del patrimoni arquitectònic de Cornellà. Per fora, es mantindrà el volum de l'actual edifici, exceptuant l'enderroc d'un cos annex d'una alçada a la façana oest, i això permetrà retornar a la fisonomia original de la masia. L'interior es refarà profundament per tal de recuperar l'estructura de la masia original, amb tres naus centrals i dues de laterals. A la façana oest es destapiaran els arcs, cosa que permetrà veure-la com s'havia concebut inicialment. En aquest espai de doble alçada hi haurà una sala d'actes. L'escala interior se substituirà per una de adaptada a la normativa actual i també s'instal·larà un ascensor. Pel que fa a la distribució, a la planta baixa s'hi preveu que n'hi hagi una recepció, espais de treball, la mediateca i la sala d'actes. Les dues plantes superiors es dedicarien a un espai expositiu, a més d'una sala per a tallers d'activitats i amb accés al jardí interior. El jardí exterior tindrà dos tractaments diferenciats. El de la façana oest s'incorporarà a l'espai públic, com una placeta amb espais d'estada sota l'ombra dels arbres originals d'aquest jardí. El de la façana est quedarà protegit per una tanca perimetral i es dedicarà a activitats del propi equipament. Per explicar en detall tota aquesta reforma, avui ens acompanya via telefònica Emília Briones, tinenta d'alcalde de Presidència i de Seguretat. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Cornellà ha començat la reforma de la masia de Can Maragall per crear el Centre d'Interpretació de la Història de la ciutat de Cornellà de Llobregat. En què consistirà aquest nou equipament que tindrà la ciutat?
Doncs sí, com molt bé dius, el Centre d'Història de Cornellà i Llobregat serà un centre, en definitiva, com a gran objectiu, un centre divulgatiu de la història i del patrimoni de Cornellà. En una banda, per una banda, pel públic en general, no?, que puguin entrar a conèixer aquesta informació, pel moviment associatiu i també per centres escolars per fer pedagogia, no?, i conèixer la nostra història, que és ben important.
Tindrà doncs un espai, entenem, expositiu on hi haurà instal·lats, doncs, com dèiem, peces, informació sobre la història de la ciutat, i també es podran fer, entenem, activitats més concretes potser?
Bueno, en aquest centre d'història local el que farem és, primer, hi haurà un espai expositiu fixe on estaran tota la part més d'història de Cornellà i fets històrics, com per exemple doncs, la memòria democràtica, del moviment industrial, del moviment veïnal, del moviment obrer, no? Tot un espai fixe que es farà a través de noves tecnologies, a través d'audiovisuals, no? D'una manera ben moderna. I després hi haurà un fons documental amb participació ciutadana, que tindrà una funció més de fons documental de memòria oral, amb fotos, amb vídeos, on hi haurà espais polivalents, on hi haurà intercanvis d'informació, no? I on hi haurà aportacions que s'aniran enriquint amb la gent, no? Amb una part audiovisual, i que no estarà feta no només per especialistes, sinó per gent, no?, que pot deixar amb aquest fons documental, amb aquesta memòria oral, doncs poden deixar la seva expertesa, els seus coneixements, i també formaran part de la nostra història, no? Hi haurà xerrades, hi haurà trobades... Bueno, tota una part més pedagògica, i aquest primer espai d'exposició fixa i aquest segona funció més de fons documental, no? Doncs és el que ara s'està tots junts començant a treballar, i d'això es diu projecte museogràfic, no? On s'ha de treballar ben bé quin és el material que hi haurà allà dintre, que reculli doncs tota la part més divulgativa i més de patrimoni, no?, de la nostra memòria de Cornellà.
Mm-hmm. Doncs tot això estarà situat en aquesta masia Can Maragall, que, déu-n'hi-do, té una superfície de més de 1.300 metres quadrats, que, com dèiem, estarà repartit en aquests dos punts o amb aquestes dos projectes, no?, podem dir, aquestes dues separacions. Com serà una mica les obres? Perquè entenem que es vol mantenir d'alguna forma l'estructura i l'aparença d'aquest edifici.
Sí, tota la rehabilitació s'ha fet conservant al màxim la rehabilitació de la masia i conservant al màxim tot el que hi havia antigament, no? Sabeu que és una de les masies més antigues que tenim a Cornellà, que data de 1276 i, per tant, s'ha de conservar el seu patrimoni. I la intervenció es fa amb un caràcter de consolidació, conservació i restauració, i restituint el conjunt a la fi de posar en valor tot aquest caràcter patrimonial. I, per tant, tota la volumetria, doncs, no hi ha variacions en aquesta intervenció, i el que sí que es fa, doncs, és tota una conservació àmplia d'aquesta masia. I a nivell de les tres plantes, doncs, a la planta baixa, doncs, hi ha una bona reorganització de l'espai, es conserven també els jardins, no? Tenim dos jardins a la façana oest, que és un espai que quedarà obert, no?, més a més de la ciutat, i un espai a la façana est, on té un espai molt més restringit i que durant tots aquests anys doncs s'ha anat cultivant i s'ha anat guardant una mica tota la flora que allà hi haurà, no?
Mm-hmm. Doncs hem de dir que tot plegat comença ara. Quan durarà aproximadament l'obra i la reforma?
Bueno, doncs són molts metres quadrats, com deia, són més de 1.000 metres quadrats, 1.346 metres quadrats, i l'obra serà gran, durarà aproximadament un any. Jo crec que comencem ara, i si tot va bé, acabarem gener-febrer de l'any que ve, i a més hem d'acabar en aquest temps i forma perquè tenim fons Next Generation que subvencionen aquesta obra, i per tant hem de treballar amb aquesta fita, amb aquest hito, no?, que els fons europeus se'ns ho marquen, i treballem amb aquest calendari. Més o menys un any per fer només la rehabilitació i la conservació i la restauració d'aquesta masia, un any aproximadament.
Mm-hmm. Parlàvem del pressupost, que part d'ell està finançat amb fons europeus. El pressupost total de quant és?
Pues al voltant, comencem amb un pressupost de 2,3 milions d'euros, no? I tenim finançació de fons europeus, de l'Ajuntament de Barcelona i una mica de Diputació també. Però és un pressupost gran i el calendari d'execució ens haurà premiant, per tant, anem pensant com executarem l'obra en temps i forma perquè ens ha de contemplar el calendari d'execució.
Entenem que un cop acabat aquest calendari, després quedarà tota la part, doncs, de preparar el museu per obrir portes a la ciutadania. Això encara està pendent, no?, de conèixer una miqueta calendaris.
Bueno, encara queda molt lluny. La veritat és que de moment anem a treballar en el projecte de rehabilitació de la masia Can Maragall, del poeta, no?, una casa d'estiuets del poeta, i mentre s'està treballant amb el contingut del museu, però igualment és una producció llarga i ara tot just està iniciant, no?, la seva contractació. O sigui que anirem treballant amb el calendari que toqui, però l'obertura del museu, si em preguntes per això, jo crec que trigarem anys en fer-la, eh? I anem a pams. O sigui que primer farem la rehabilitació de la masia i a poc a poc ja anirem desglossant la resta del calendari.
Uh-huh. En qualsevol cas, recordem que ara comença aquesta obra de reforma de la masia de Can Maragall per crear aquest centre d'interpretació de la història de Cornellà, i properament doncs podrem conèixer més dades de quan sigui una realitat oberta al públic, però en principi doncs ens quedem amb aquestes reformes que han de conservar aquest espai i dotar-lo de les eines necessàries perquè pugui ser una realitat en el futur. Havíem d'agrair-li a la Emília Briones, tinenta d'alcalde de Presidència i de Seguretat de l'Ajuntament de Cornellà, que ens hagi donat més detalls de com serà aquesta reforma i l'objectiu final d'aquesta nova instal·lació de la que gaudirà la nostra ciutat. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ei, Òscar, el cap de setmana del 29 i 30 de març tinc un superpla per anar amb els nens.
Explica, explica.
A Jardinarium Garden de Cornellà celebren la festa de la primavera amb un munt d'activitats gratuïtes. Tallers d'or, barbacoa aromàtica, pintacares i taller de dibuix pels nens.
Doncs anem-hi.
Espera, que n'hi ha més. Només per anar-hi et regalen una planta aromàtica, un 10% de descompte, i si participes en el concurs d'Instagram pots aconseguir un hort urbà.
M'ho apunto. 29 i 30 de març a Jardinarium Garden de Cornellà.
Gaudeix del Festival de Dansa Metropolitana 2025 a l'Auditori de Cornellà el dissabte 29 de març.
Viu la màgia amb Giselle, una obra mestra del ballet clàssic.
Amor, traïció, perdó, redempció.
El Ballet de Barcelona ens porta aquesta interpretació amb enfocament estilístic del Ballet Nacional de Cuba.
Giselle, dissabte 29 de març a l'Auditori de Cornellà en el marc del Festival de Dansa Metropolitana.
Compra ja la teva entrada i aprofita el descompte anticipat a auditoricornellà.com. Una temporada per somiar.
Nou perfil oficial de l'Ajuntament de Cornellà a Facebook i Instagram.
AJ.Cornellà.
Amb publicacions diàries de l'actualitat municipal.
AJ.Cornellà.
Amb informacions sobre talls de carrers, convocatòries d'oferta pública, inici d'obres, preinscripcions escolars o festes locals.
AJ.Cornellà.
Per conèixer de primera mà els temes més destacats del dia a dia de la ciutat. AJ.Cornellà.
Segueix-lo.
Necessito que algú m'ajudi a cuidar els pares a casa seva.
A la Fundació per l'Atenció a Persones Dependents seleccionem el cuidador o la cuidadora que necessites i t'ajudem a fer tots els tràmits, des del primer i fins a l'últim dia.
I com ho fem?
Explica'ns el teu cas i t'ajudarem en tot. Truca ara al 93 375 0010, 93 375 0010, o visita'ns a la residència Teresa Duran, Avinguda Salvador Allende 45.
L'Ajuntament de Cornellà ha començat les obres per construir el nou CIRT, el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones.
Un edifici modern, ampli i adequat per promoure la igualtat a la ciutat i atendre dones en situació de violència masclista.
Estarà situat sobre el pàrquing de la plaça de Tàrrega, al lateral del carrer Urgell, on hi haurà l'entrada principal.
I portarà el nom de l'activista associativa i veïnal Pura Velarde.
Construcció d'un nou edifici del CIRT, el Centre d'Informació i Recursos per a les Dones.
Cornellà Humana. Ajuntament de Cornellà.
Cornellà Notícies. 30 minuts d'actualitat local.
Comencem la segona part del Cornellà Notícies amb un tema que hem destacat en titulars. Les escoles Bressol de Cornellà portaran a terme les jornades de portes obertes del 3 al 29 d'abril. Les 8 escoles Bressol del municipi donaran a conèixer les seves instal·lacions i els seus projectes educatius als pares i mares interessats de cara al curs 2025-2026. Per poder assistir cal demanar cita prèvia a cada centre. Les famílies han de trucar a les escoles que vulguin conèixer de dilluns a divendres en horari de 2:15 del matí a 1 del migdia i de 3 a 5:15 de la tarda. Poden trobar el calendari de portes obertes i els contactes de cada centre a través del web cornellà.cat.
Cornellà Notícies, l'actualitat de la teva ciutat.
La xarxa de centres cívics de Cornellà manté obert el termini per apuntar-se als cursos i als tallers que s'imparteixen en aquest segon trimestre. D'abril a juny es renova la programació de cursos i tallers en les tres instal·lacions cornellanenques. Com a la resta de l'any, poden trobar opcions diverses relacionades amb l'art, la fotografia, els idiomes, la cuina, el ball o l'activitat física, i moltes d'elles estan organitzades en col·laboració amb les entitats del municipi. Fins a finals d'aquest mes de març, les inscripcions estan obertes als tres equipaments, al Centre Cívic de Sant Ildefons, de la Gavarra i també del Pell. Poden conèixer l'oferta de cursos a través del web cornellà.cat o a les pròpies instal·lacions.
Cornellà Notícies, l'entrevista.
L'associació Vides Trasunictus ofereix aquest dissabte una xerrada amb les infermeres de rehabilitació Neu Jordan i Alba Molina. La cita serà a 11:15 del matí a la sala Raymond Llor de la Biblioteca Central. Aquesta activitat s'emmarca en un cicle de conferències mensuals que l'entitat ofereix amb l'objectiu d'abordar les seqüeles d'un ictus i de recaptar fons per a cobrir els tractaments que necessiten els pacients. Toni Ortiz i Yolanda Sauquillo són els fundadors de Vides Trasunictus i avui ens acompanyen els estudis de Ràdio Cornellà per parlar sobre la seva entitat i els objectius. Bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlem d'aquesta entitat que s'anomena Vida Trasunictus. Expliqueu-nos una mica com neix aquesta fundació, aquesta entitat.
Des de que els dos van patir un ictus i vam veure que hi havia un problema perquè la seguretat social arriba fins on arriba. O sigui, després d'un ictus, l'ictus té moltes malalties, o sigui, una vegada tens un ictus et poden passar moltes coses. O sigui, per exemple, nosaltres no podíem parlar, no podíem escriure, vam haver de tornar a aprendre a caminar, o sigui, moltes seqüeles que es queden allà i es poden curar d'alguna manera, es poden rehabilitar. I nosaltres vam estar ingressats i tot, però ja dic, la seguretat social arriba fins on arriba i fins on pot. I vam veure que no. O sigui, per exemple, nosaltres, jo quan vaig acabar va sortir de la rehabilitació, la seguretat social em va deixar allà, jo caminava, ja parlava, però no sabia llegir i escriure. O sigui, se'm va oblidar. I per sort jo, pels diners, la feina que tenia i tot, els diners que tinc, vaig poder rehabilitar-me per privat. Però hi ha molta gent que no. O sigui, si no tingués diners, m'hagués quedat així analfabeta.
Per tant, és molt important la conscienciació i que la gent sàpiga que després d'un ictus s'ha de fer molta feina, però que necessiteu el suport també de l'administració.
Exacte.
Perquè molta gent no s'ho pot permetre.
Exactament. I això. I llavors vam dir, volem fundar això. O sigui, crear una cosa que es diu Vides Trasunictus i és precisament el destí de l'associació. És el que fem és pagar la rehabilitació de les persones amb necessitats econòmiques i els oferim fisio, logopeda, teràpia ocupacional, neuropsicologia, o sigui, tot el que és la rehabilitació d'una persona afectada.
Ja sabem com neix aquesta entitat, sabem quins són els objectius. De quina manera aconseguiu aquests fons per poder sufragar els costos de tot plegat, que entenem que no són baixos?
No, són molt alts, molt, molt, molt alts.
Som...
A veure, Toni.
Són bastante altos, porque en un principio no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Y se nos ocurrió un día, pues, hacer, para hacer un regalo a un niño que estaba ingresado en el Instituto Guzmán. Le hicimos una pulsera a él, a sus padres, y otra para nosotros, con el logo de la asociación. Lo publicó su madre en Instagram, y todo el mundo nos quería comprar la pulsera. Y dijimos, ostras, pues puede ser el salto. Y sí, empezamos a hacer pulseras. Las hace mi madre, por cierto, con 82 años y principio de Alzheimer. Pues sigue haciéndolas todavía. Y después, pues, nos fuimos evolucionando, pidiendo...
Incorporando más productos,
sí.
Vendemos pulseras, gorras, camisetas, sí.
Tazas.
Pues, y luego los socios. Es que así no da para tanto, con tantas
ahora
ventas.
Lo que más... Bueno, lo más importante son los socios, que gracias a ellos podemos más o menos...
Pero lo suficiente para todos los pacientes,
sí,
que hay.
Ir pagando, porque, claro, los fisios son todos fisios de las unidades de rehabilitación que hemos estado nosotros.
O sea, los especialistas, claro, es que no te piensas tú...
Son todos neurorehabilitadores.
Son especiales para personas que tienen la afectación cerebral. Es que
sí,
no,
por ejemplo, para lo nuestro no cogemos un fisio que esté especializado en trauma. Está especializado en neurología. La logopeda nuestra, pues está especializada en neurología.
Bueno, y para el tema, además le hemos dicho lo de las ventas de cosas y los socios, y ahora también hacer eventos. O sea, queremos montar un concierto solidario, queremos hacer carreras, pero es todo bastante complicado para todo.
S'ha de treballar molt de temps, això, perquè, evidentment, no és fàcil d'aconseguir.
No.
Aconseguiu o demaneu, en la mesura del possible, donacions de gent que vulgui ser sòcia o que pugui fer aportacions econòmiques per poder cobrir aquests costos. I també és molt interessant per donar a conèixer l'entitat i els problemes que suposa tenir un ictus un cop superat. Feu xerrades a diferents punts, aquí a Cornellà, a la Biblioteca Central, és un punt habitual, i una vegada al mes feu xerrades.
Sí, exacte. Sí,
aquest mes tenim...
Aquest toca aquest mateix dissabte.
El dia 29, a 11:45.
Sempre, sí. Bueno, sempre, és un cop al mes, però sí, sempre és a aquesta hora. I allà a la Biblioteca Central, sí.
I aquesta setmana, aquest mes, qui toca?
Qui toca? Toca infermeria, perquè sempre les xerrades són amb persones sanitàries de la professió sanitària, especialistes en tema d'aquest d'ictus. I aquest dissabte toca amb dues infermeres que també, que treballen allà a l'Hospital Brogi, que és on estan també a la unitat de neuro d'ictus.
Que són la Neus Jordan i l'Alba Molina.
Exactament.
I es podran explicar una miqueta en què consisteix la seva tasca amb pacients d'ictus. I, com dèiem, és una entrada gratuïta, però tothom que vulgui pot fer la seva aportació comprant algun producte o aportant econòmicament allò que pugui.
Sí. I també poden parlar, moltes vegades és molt de debat, també.
Sí.
Qualsevol cosa pugui preguntar, qualsevol cosa. És còmode.
Sí.
Pels pacients, sobretot és pacients, familiars i persones professionals de la salut.
Entenem també que és molt important, ara que parlaves dels familiars, que puguin tenir una xarxa, gent al voltant, que entengui pel que estan passant, perquè pel pacient deu ser molt complicat, però pel familiar que acompanya també, no? Trobar aquest suport, aquests punts d'enteniment, també és important, no?
És superimportant. Nosaltres, quan ho vam fundar i tot, jo no vaig conèixer ningú que tingués ictus, jo no vaig tenir cap ajuda de ningú, ni parlar amb ningú, No sé, jo no coneixia res de tot això. No hi havia referències. O busques a Google i tampoc és que hi hagi molta ajuda, la veritat, i si no, així estan. I ara també sobretot, l'associació és sobretot és això, per la rehabilitació de la gent. Però moltes coses que fem és el que diem l'apoyo emocional, perquè parlem amb els pacients, amb els familiars...
o sigui, qualsevol cosa, doncs, per videollamada, per correu electrònic, per WhatsApp, pel que vulguis, la gent pregunta i és, bueno, per, jo crec que és còmode per ells.
Sí, també hacem en el Broge, també som voluntaris de la unitat d'Ictus també, i fem també una xerrada al mes, el último jueves del mes normalmente solemos hacer también una charlada con los familiares y tal.
Este mismo jueves.
Este también. Mismo jueves. Uh-huh. La hacemos también allí.
A més, entenem que és una malaltia que malauradament és molt democràtica en el sentit de que afecta a tothom. No és una malaltia com d'altres que potser afecten gent gran. En aquest cas, tothom pot patir-ho, sigui més gran, més jove, i al final tronca moltes vides. Sí. És un abans sí. I un després. Sí. I entendre això i superar-ho no deu ser fàcil.
No. Últimament nos estamos encontrando con pacientes cada vez más jóvenes. En Goodman, que somos voluntarios de Goodman, del Brogi, y ahora estamos pendientes del Hospital del Mar también, ha llegado a haber un niño con 4 años.
Déu-n'hi-do.
Un niño con 4 años. Parece mentira, pero nos quedamos alucinados. Y entonces, claro, antes, antiguamente, se conocía esta enfermedad como una embolia, una persona mayor que ya había hecho prácticamente su vida, pero ahora no. Ahora, y estas semanas últimas, nos estamos encontrando tanto en la unidad de Ictus del Brogi como en Goodman, personas cada vez más jóvenes.
Y te cambia completamente la vida. Porque...
Por completo.
Porque no sabes qué afectación te ha tocado, no sabes si te quedas en silla de ruedas para siempre, o no sabes si es que no vas a poder hablar, o no vas a poder ver, o sea, es que no se sabe. Uh-huh. Y te puedes rehabilitar o no, tampoco se sabe. O sea, es todo, no es como una operación, o sea, te has roto la rodilla y te operan y te dan 3 meses de baja y vuelves. No, no, no.
Per tant, és important la conscienciació, el suport i la informació, sobretot, per poder afrontar la vida tras un ictus, que és precisament el nom de la vostra entitat. Doncs, si us sembla, recordem que aquest dissabte a 11:15 a la Biblioteca Central tenim aquesta xerrada amb Neus Jordan i Alba Molina, infermeres de la unitat d'ictus, per parlar de l'inici de la rehabilitació. I sobretot tothom que vulgui col·laborar, doncs, té aquest merchandising i aquestes sí. opcions per poder fer les seves aportacions econòmiques. Teniu el vostre Instagram, que és Vida tras un ictus.
Vides. En plural.
Perfecte, doncs tothom allà té
I
tota la
informació. I la pàgina web, tenim la web.
Videstrasunictus.com?
Sí.
Perfecte, doncs allà tenim tota la informació de l'entitat perquè tothom que vulgui pugui col·laborar i si necessita doncs, un cop de mà que també us pugui localitzar. Toni Ortiz i Yolanda Sauquillo, fundadors de Videstrasunictus, gràcies per estar avui amb nosaltres.
A vosaltres per tot.
A vosaltres per aquesta oportunitat.
Cornellà Notícies. Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Obrim plana cultural perquè l'escriptora Montse Roquet presenta aquesta tarda el seu llibre Caminen juntes a la Biblioteca Clara Campoamor. Es tracta d'una novel·la juvenil que aborda la lluita feminista i on, entre d'altres, la cornellanenca parla sobre les primeres dones que van poder votar a Espanya. Montse Roquet, en declaracions al programa Atrapats a la Cultura de Ràdio Cornellà.
Me'n vaig adonar que et sabia molt del sufragisme, bueno, molt, una mica del sufragisme a Anglaterra, però no en tenia ni idea del sufragisme a Catalunya. De fet, pràcticament no sabia ni qui era la Clara Campoamor. I llavors em vaig posar a buscar informació. I me'n vaig adonar, que no és cap sorpresa, segur, doncs que hi ha moltes dones oblidades que han fet moltes coses i que després doncs, han desaparegut de la història. I una cosa que m'havia proposat és que fos una novel·la de ficció i que fos entretinguda i enganxés i tot això, però que els fets històrics fossin tots verídics.
La presentació del llibre és aquest vespre a les 7. A l'acte participaran l'autora i també l'escriptora Laura Fàbregas. També comptarà amb la presència de l'alcalde de Cornellà.
Cornellà Notícies. Els esports de la ciutat.
A la recta final del Cornellà Notícies anem a conèixer els resultats esportius del cap de setmana a la ciutat. El juvenil A de l'Europa s'ha proclamat campió del 15è torneig de la dona Memorial Joaquim Lumeras en imposar-se per 1-0 a l'Espanyol. Pel que fa a les competicions oficials, el femení del bàsquet Almeda ha perdut per 59-68 enfront del Ciutat de Móstoles al mar de la Lliga Femenina 2. El femení del bàsquet femení Cornellà ha guanyat per 47-44 al Lima Horta de la segona territorial. El masculí del CB Cornellà s'ha imposat per un contundent 95-67 al Ripolleta, al marc de la Supercopa de Catalunya. El futbol, el masculí de la Font Santa Fatjó, ha empatat a 2 a casa enfront del Sant Vicent dels Horts B de la tercera catalana. El futbol sala, el masculí de Divisió d'Honor del Cornellà, ha perdut a casa per un resultat de 3-4 en el seu derbi enfront del club esportiu del barri Riera. El sènior masculí del club de handbol ràpid també s'ha endut la victòria enfront de l'Egara sènior A de la Lliga Argent per un contundent 36-29. Tornem al futbol sala perquè el femení del club esportiu de la Riera ha perdut per 0-4 davant del Sant Joan d'Espia de la segona divisió. El femení de la Fundació de la Unió Esportiva Cornellà ha empatat per 2-2 davant de l'Europa A de la segona federació. I el masculí del bàsquet femení Cornellà ha perdut per 56-61 contra el Col·legi Cultural Badalona de la primera territorial. Amb la sintonia del Cornellà Notícies posem el punt final a aquest informatiu d'avui. Ara tornem amb una bona selecció musical de rap.
Estoy harta de que no me escuchen, de que no me entiendan.
¿No te entienden o no te haces entender?
La verdad no sé.
El respeto no solo se demuestra con palabras, también con gestos. Un por favor y un gracias marcan la diferencia.
Con respeto entiendes y te entienden. Respeta y gánate el respeto. El respeto empieza en ti.
Es un consejo de la Regiduría de Progrés Mural del Ayuntamiento de Cornellà,
Cornellà Valors
y Radio Cornellà.
Registra el teu gos amb l'ADN. Tots els gossos de Cornellà han d'estar inscrits al Cens Municipal d'Animals de Companyia amb xip i test genètic. S'han de registrar a través de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cornellà. S'ha d'anar a qualsevol de les clíniques veterinàries adscrites per realitzar el registre de petjada genètica mitjançant una prova de saliva i se'ls lliurarà una xapa d'identificació a més de la targeta de l'ADN. El cost de la prova és de 40 euros. Consulta les clíniques al web cornellà.cat o al 93 376 14 99. Ajuda'ns a protegir els animals de companyia i a garantir la seva tinença responsable.
Potser alguna vegada t'has plantejat fer un programa de ràdio. Si la resposta és sí, vine a veure'ns. Si és de Cornellà, t'ajudarem a posar